La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. El Papa ha estat aquests últims dies exemple de dues qüestions molt importants, nuclears en la vida cristiana i en l'Església. D'una banda, el vincle entre l'Eucaristia i la caritat, i de l'altra, l'experiència de la dolència física personal o de la malaltia, tot i que en aquest cas ha estat lleu. Anem breument per parts. Francesc anunciava ahir, després de l'Àngelus, que viatjarà a Budapest del 12 al 15 de setembre i també a Eslovàquia. A la capital hongaresa clausurarà amb una missa el 52è Congrés Eucarístic Internacional. Deia això ahir mateix, tot just uns dies després de la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, un dia molt bàsic per entendre la caritat del pontífex a través de l'òbul de Sant Pere i d'allò que el bisbe de Roma recull cada any per ajudar projectes concrets d'emergències i també de desenvolupament. Per exemple, últimament ha enviat respiradors a països llatinoamericans en la lluita contra el Covid i també ha implementat diferents ajuts per a persones refugiades i desplaçades. I l'altra part del que comentàvem ho va viure, com segurament tots ja sabeu, ahir mateix, quan va ser intervingut d'una molèstia al còlon, concretament una estenosi diverticular de sigma, així es diu. Un problema benigne del còlon relativament freqüent, especialment en persones d'edat avançada. La intervenció al Policlínic Gemelli de Roma va anar bé i es preveu que l'ingrés hospitalari duri fins dijous o màxim fins divendres o dissabte. Aquesta combinació d'exemples mostra que el pontífex està molt proper al món i que també el Vaticà ha sabut explicar molt bé aquesta cosa de la malaltia, que era certament una operació programada. El Papa, com sempre, ens dona exemple de caritat. Avui l'arxidiòcesi de Barcelona serà protagonista, després d'una reflexió del cap d'acció social d'aquesta Càritas diocesana, Eduard Sala. Conversarem en l'entrevista sobre l'acció de la setmana amb Manel Calvo, que és educador d'un projecte que es diu Joves Llancai. Ens explicarà com és aquest projecte i també sentirem la veu de tres testimonis que hi participen. Després dels resums de notícies, també tindrem el nostre testimoni de la setmana. Avui, amb un nom propi, el de Núria Callís, nomenada ara fa pocs dies pel bisbe de Vic, Romà Casanova, nova directora d'aquesta Càritas diocesana, en substitució de Rufí Cerdán. Tot això, amb l'agenda i una miqueta més, us acompanyarà fins que siguin les 9. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El missatge de la diòcesi.
És un comentari avui, com us dèiem, d'Eduard Sala, cap d'acció social de Càritas diocesana de Barcelona. Endavant.
Deixem enrere un curs complicat, marcat per la pandèmia i per les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials que ha comportat el virus. A Càritas hem fet front a les múltiples derivades de la Covid-19, com són la paralització de l'economia, la pèrdua dels llocs de treball o la manca d'ingressos de moltes famílies. Des d'aquí vull fer un agraïment especial a tots els equips de voluntaris i professionals de les Càritas parroquials, arxiprestals o de la diocesana de Barcelona, que, malgrat les inclemències i les limitacions, han continuat acollint i acompanyant a qui trucava a la nostra porta. Moltes, moltes gràcies a tots i totes elles. La societat ha vist com tothom, sense distinció, patia els estralls d'aquesta crisi. Però hi ha un col·lectiu que també ho ha viscut amb especial cruesa, els joves. Els joves es caracteritzen per tenir una mirada cap al futur marcada pels projectes, il·lusions, somnis. La pandèmia ha provocat que molts d'aquests joves hagin vist estroncat allò que havien previst per aquest curs. estudis que s'han paralitzat, feines que finalment no s'han materialitzat, o confinaments que els han distanciat de companys, familiars i amics. Malgrat aquest difícil context, el jovent continua treballant dia a dia i la prova més clara és el nou projecte de joves Llencai de Càritas Barcelona que avui us presentarem. El testimoni de la Douai, la Milena o el Daniel mostra com els joves participants d'aquest projecte continuen tenint esperança i com amb l'acompanyament i la formació laboral adequada poden arribar allà on es proposin. Un 20% de les persones que tenem des de Càritas Diocesana de Barcelona són joves d'entre 16 i 25 anys. Cal estar al costat d'ells, d'elles, que sàpiguen que no estan soles i que compten amb el suport de professionals i voluntaris. Com va dir el Papa Francesc a la Jornada Mundial de la Joventut 2020, hem d'animar els joves a aixecar-se, somiar, arriscar i comprometre's a canviar el món. Des de Càritas treballem per fer-ho possible, però amb tu encara podrem arribar més lluny. Ens hi acompanyes?
Moltes gràcies, Eduard Sala, cap d'Acció Social de Càritas, Diocesana de Barcelona. Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Primer resum informatiu de la setmana. Càritas Diocesana de Tortosa va celebrar dissabte 26 de juny la seva Assemblea General Ordinària Anual. Presidida pel bisbe Enric Benavent, va tenir lloc al Saló d'Actes del Seminari de Tortosa amb una bona representació dels diferents equips locals de l'entitat a la diòcesi. En aquest sentit, es va aprovar per unanimitat la memòria 2020, que va ser presentada sota el títol Compartim el tresor de la caritat pel secretari general Agustí Adell. A l'esmentada memòria es detallen abastament tots els programes i projectes realitzats per les 34 càritas locals al llarg de l'any, un any qualificat de molt difícil per la situació viscuda per la pandèmia del Covid-19 que ens ha afectat plenament. L'Assemblea també va aprovar per unanimitat l'auditoria de comptes corresponents al 2020, un any especial en què s'han hagut de destinar molts recursos per atendre les prop de 60.000 intervencions ateses al llarg de l'any per tots els equips locals. Aquesta xifra és un nou rècord de serveis prestats a les gairebé 9.000 persones que han trucat a les portes de Càritas el 2020. Finalment, l'Assemblea General va escoltar les paraules de comiat del qui ha estat director de Càritas Diocesana aquests 10 anys darrers. Agustí Castell va exposar com n'ha estat d'important per ell. Està acompanyat per tots els equips locals i els voluntaris en el seu caminar a la Càritas Diocesana de Tortosa. Va recordar als assistents els seus 30 anys de servei a l'entitat com a voluntari i va encoratjar tots els equips a seguir treballant pel proïsme que ens necessita tant i més en aquesta situació actual que hem patit pel Covid-19. El bisbe Enric Benavent va exposar les característiques que considerava que havia de tenir el nou director per tirar endavant la feina de servei a Càritas Diocesana els propers anys. Tot seguit, l'Assemblea es va pronunciar unànimament a favor de la persona proposada pel bisbe, l'actual director de Càritas Interparroquial de Sant Carles de la Ràpita, Didac Rodríguez Alumbreros. El bisbe de Tortosa va cloure l'Assemblea agraint el treball de Càritas Diocesana als gairebé 60 anys de la seva fundació i va avançar als delegats i conciliaris que els propers dies procedirà a formalitzar el corresponent nomenament del nou director de Càritas Diocesana de Tortosa. Els responsables de les 70 Càritas Diocesanes d'arreu d'Espanya que van participar el divendres 25 de juny en la 79a Assemblea General de Càritas Espanyola, celebrada a la seu de la Fundació Pau VI a Madrid, van rubricar en la seva declaració final l'aposta de la Confederació per seguir estant al centre de les solucions a aquesta crisi, fidel a la seva missió samaritana d'atendre tots els descartats i d'acompanyar amb proximitat, qualitat i calidesa la realitat d'aquestes persones. Amb aquest objectiu, l'Assemblea va donar llum verda al 5è Pla Estratègic de Càritas, un instrument que servirà per articular durant els propers 3 anys les respostes de l'organització al repte que planteja aquesta societat malferida. En la declaració final s'afirma que són conscients de l'exigència organitzativa que suposarà orientar els seus models de treball Aquests nous escenaris d'exclusió social en els quals, a més, persisteixen antics desequilibris estructurals i velles pobreses. El desenvolupament d'aquesta assemblea, encara condicionat pels efectes de la pandèmia, va tenir un format híbrid amb equips diocesans que van participar-hi de manera presencial i altres que van optar per seguir les sessions a través de videoconferència. Aquestes sessions van estar presidides per Manuel Bretón, president de Càritas Espanyola, i moderades per Vicente Martín, delegat episcopal, i Natària Peiró, secretària general. Al costat dels temes estatutaris, com ara l'informe anual de la Secretaria General i l'aprovació dels comptes i els resultats de l'exercici del 2020, el treball de reflexió va girar al voltant del tema «La Càritas que volem per al futur, aportacions a la llum de l'impacte del Covid-19 en la societat, dels nostres reptes estratègics i de la percepció de Càritas a la societat». L'Assemblea, a partir d'aquest títol, va aprovar també el cinquè Pla Estratègic 2022-2024, així com la programació i el pressupost per al proper any. Les sessions es van tancar amb el lliurament de la primera edició del Premi a la Dimensió Universal de la Caritat, que ha recaigut en el projecte que Càritas Diocesana i l'Arxidiòcesi de Valladolid donen suport des del 2005 al Vicariat Apostòlic de Puyo, a l'Amazònia equatoriana. En el seu missatge a l'Assemblea, com a bisbe acompanyant de Càritas a la Subcomissió d'Acció Caritativa i Social de la Conferència Episcopal Espanyola, el bisbe d'Astorga, Jesús Fernández, va expressar el seu agraïment als agents de caritat, voluntaris i contractats, que, des d'un amor creatiu, han anat donant respostes ajustades a les variades situacions de precarietat i cura que se'ls han presentat. I referint-se als nous reptes que apunta el cinquè Pla Estratègic de la Confederació per als propers anys, el bisbe d'Astorga va subratllar la necessitat d'afrontar una relectura del model d'acció social des de quatre perspectives, que són la comunitat cristiana, cridada a ser protagonista de l'acció caritativa i social, una fraternitat oberta i universal, la cura de l'home, de la societat i de l'entorn, i el respecte i la potenciació dels drets humans. I completem aquest primer bloc explicant-vos que, amb una carta adreçada a totes les persones que formen la família de Càritas Diocesana de Vic, la nova directora d'aquesta diocesana, Núria Callís, ha expressat que iniciarà el treball que se li ha encomanat seguint la frase de Sant Francesc d'Assís: «Comença fent el que és necessari, després fes el que és possible i et trobaràs fent el que semblava impossible». Núria Callís, que després ens acompanyarà en el testimoni, ha mostrat el seu agraïment a totes les persones que l'han precedida, a tot el voluntariat motor de la tasca de Càritas, a les persones professionals que treballen colze a colze amb els equips de l'entitat catòlica, als consellers i conselleres arxiprestals i als membres de la comissió permanent, que els toca prendre les decisions intentant fer més fàcil els camins costeruts. La nova directora de Càritas Diocesana de Vic fa un esment especial a l'anterior director, Rufí Cerdán, que amb la seva rica oralitat, el bon fer i la dedicació ha reeixit en la seva tasca i reconeix que l'acceptació de la nova responsabilitat com a directora de l'entitat ha estat fruit d'una reflexió i d'un sentit de responsabilitat que l'ha empès humilment, segons diu, a acceptar l'encàrrec. Reconeix també que entra a formar part d'un engranatge que no para i que cal transformar dia a dia adaptant-se als canvis de la societat per la qual Càritas treballa. Núria Callís finalitza el seu escrit amb un fragment que ens interpel·la i que és una crida a la nostra responsabilitat com a cristians. Diu concretament que si la música de l'Evangeli deixa de vibrar en les nostres entranyes, haurem perdut l'alegria que brolla de la compassió, la tendresa que neix de la confiança, la capacitat de reconciliació que troba la seva font en el fet de saber-nos perdonats i també enviats.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El treball caritatiu de la setmana.
Volem presentar avui el projecte de joves Llencai, i és que el Covid-19 ha provocat estralls en el mercat laboral, la destrucció de molts llocs de treball i la paralització de l'economia ha afectat moltes persones de Barcelona i la seva àrea, sobretot els més joves. Davant d'aquest context, i amb una demanda creixent de joves atesos per Càritas Diocesana de Barcelona que necessiten trobar una feina, l'entitat va decidir iniciar aquest projecte durant l'any passat, el 2020. El projecte de joves Llencai és un espai de referència per a nois i noies de 18 a 25 anys, on se'ls acompanyen les seves necessitats, els seus interessos i les seves inquietuds, a partir de la formació, l'orientació i la inserció laboral. Saludem per parlar d'aquest projecte l'educador Manel Calvo, que forma part també de Joves Llencai. Senyor Manel Calvo, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
A vostè per haver-nos atès. Si li sembla, podem sentir per començar tres testimonis de dues noies i un noi, si no recordo malament, que participen en aquest projecte. Això ens expliquen.
Estic fent un curs, llavors necessito una ajuda per millorar els estudis que estic fent, perquè em costa una mica entendre les coses. I bueno, pues ara, gràcies a Càritas, que tinc un professor particular que em pot ajudar.
Que m'ajudessin com a trobar una feina o a formar-ho d'alguna manera per que trobi feina més fàcil, pel fet que, com no tinc documentació, doncs, amb tot el tema Covid, doncs costa més que em faci una oferta de feina. Jo porto literal 12 anys aquí, o sigui, quasi tota la vida que sóc d'aquí, i sempre em diuen no pel tema de paper.
La experiència també afecta mucho. Muchas veces te piden experiencia y no te dan la oportunidad para demostrar que puedes. Antes del virus sí que empecé a trabajar en un restaurante, en la cocina, y justo cuando me iban a hacer un contrato vino el virus y se canceló todo, y pasado el virus ha sido muy difícil.
Doncs bé, són exemples de l'acció que Càritas Diocesana de Barcelona té en marxa des de l'any passat a través d'aquest projecte de Joves Llencai. Quins són els seus objectius, senyor Manel Calvo?
Bé, doncs bàsicament nosaltres el que fem és acompanyar, orientar i oferir les feines necessàries, doncs, perquè els joves puguin fer un procés que els acosti més a la seva inserció o millorar la seva ocupabilitat.
I
per... doncs, bàsicament tot això ho fem a través d'un acompanyament en diferents processos d'inserció, a partir doncs, de les diferents necessitats formatives que poden presentar els joves. Això seria com a nivell més general, però després a nivell més específic doncs, entraria més desenvolupar competències, habilitats sociolaborals, millorar la pròpia autonomia i sobretot doncs, això, que tinguin les eines per després, per si mateixos poder fer aquesta cerca de feina o si més no, doncs, millorar aquesta ocupabilitat, no?
De quina manera es materialitza tot aquest acompanyament amb el jove, el noi o la noia, que normalment de 18 a 25 anys d'edat s'adreça a vostès o els planteja el problema laboral que tenen? Funciona individualitzat, ja treballa en grup? Com és la logística, per entendre'ns?
Doncs nosaltres, primerament, el que fem és una acollida, en aquest cas laboral, on el que fem és facilitar tota la informació necessària perquè els joves entenguin en què consisteix principalment això de l'orientació laboral, perquè moltes vegades hi ha confusions i es pensen que ja d'entrada donaràs una feina i no és el cas. Llavors, primerament, no, és el punt de partida, oferir tota la informació necessària, situar-los, ajustar expectatives i explicar de quina manera els podem acompanyar. A partir d'aquí, si el jove decideix iniciar procés, sí que ens anem a aquesta fase més individualitzada, on a partir d'una entrevista diagnòstica i de detecció de necessitats, sempre en clau laboral i formativa, dissenyem un itinerari i pactem un pla de treball amb els joves a partir d'uns objectius i a partir d'aquí fem un seguiment i un acompanyament.
I tot això, doncs, fins que la persona troba alguna sortida, que suposo que, segons el cas, pot ser una sortida d'una manera o d'una altra, oi?
Exacte. Això sempre en funció d'aquests objectius previs que s'han pactat amb el jove, que s'han reflectit en el pla de treball, que o bé pot ser una inserció perquè el jove o la jove ja han trobat una feina, o bé perquè aquell objectiu que s'han plantejat doncs, ja l'han assolit, i si es valora que el jove ja ha finalitzat el procés, doncs ja es fa aquest tancament, perquè s'entén que ja s'ha donat una inserció.
Després també es potencia això que es diu el coaching, és a dir, una manera també d'assessorar personalment, no?, el jove que busca feina.
Sí, bueno, nosaltres dintre d'aquest projecte específic per joves tenim diferents eines. Una d'elles és la mentoria laboral, i en aquest sentit tenim un equip de voluntaris que ens donen suport i a partir d'uns tàndems que fem entre voluntari, en aquest cas mentor o mentora, amb el jove, donen suport al pla de treball que tenen aquests joves, i és com un acompanyament més proper, més intensiu en tots aquests objectius sociolaborals.
Mm-hmm. Avui parlem amb Manel Calvo, educador del projecte Joves Llencai de Càritas Diocesana de Barcelona, un acompanyament que està fent un gran servei aquests últims mesos, especialment des de l'inici de la pandèmia. Els resultats es poden quantificar i, d'altra banda, quin perfil de joves estan beneficiant-se d'aquest servei?
Clar, quant a la primera pregunta, si es poden quantificar, nosaltres, doncs, bueno, com que tenim una base de dades, sí que tot això ho podem anar buscant, aquestes dades, per comprovar realment quin és l'índex d'inserció o de casos d'èxit. I en quant al perfil de joves, doncs, ens trobem dintre del que és la realitat de Càritas Diocesana de Barcelona, amb perfils molt, molt diversos de joves, però amb situacions de bastanta fragilitat social. Molts joves que no tenen un permís de treball, amb la qual cosa les possibilitats d'inserció són bastant complicades, joves que tenen dèficit d'habitatge, que no tenen una xarxa relacional, i, bueno, en definitiva, en situacions bastant precàries que fa que dificulti, doncs, iniciar tot aquest procés d'inserció.
I si poguéssim fer una aproximació, podem dir que han estat moltes desenes o uns quants centenars els joves que ja estan participant en aquest projecte?
Sí, evidentment, des de l'any passat podem dir que entre els 200 i 300 joves han estat atesos.
Molt bé, molt bé. Enhorabona. I encara m'agradaria preguntar-li pel futur d'aquest servei, fins i tot més enllà de la pandèmia. Com altres iniciatives que Càritas Diocesana de Barcelona ha posat en marxa els últims anys, fins i tot les últimes dècades, moltes vegades arriben per quedar-se. Malauradament per quedar-se, perquè hi ha necessitat, oi?
Mm-hmm. Doncs sí, aquest projecte, juntament amb el meu company, Xavier Parera, que som els dos educadors que portem aquest projecte, doncs estem contínuament dissenyant i repensant aquest projecte i, bueno, tenim unes línies estratègiques, unes línies de futur, i bueno, estem en constant construcció, no? Vull dir que en aquest sentit sí que a poc a poc aquest projecte s'anirà desplegant cada vegada més i anirem introduint les propostes de millora que siguin més pertinents.
Mm-hmm. I una altra qüestió, ara que comentava vostè la realitat, no?, de persones en situació de vulnerabilitat, de joves, nois i noies, una de les qüestions que preocupen especialment Càritas Barcelona i es va reflectir a la memòria presentada pel Corpus és la bretxa digital o tecnològica. I això es veu molt, no?, també en aquests joves. Una de les formacions deu anar per aquí, també en telemàtica.
Sí, en el cas dels joves, el cas de la bretxa digital no és tant per una falta de capacitat, sinó per una falta de mitjans tècnics.
Efectivament, o sigui, ho aprenen ràpid, si no ho tenen.
Que potser doncs, no tenen dades mòbils, no tenen un dispositiu adequat per poder fer una formació, han de cercar wifi per poder seguir algun curs, i clar, això els dificulta molt.
Uh-huh. Doncs queda ben aclarit i tot desitjant que aquest servei de Càritas Diocesana de Barcelona, el projecte de Joves Llencai, faci una gran feina i ajudi moltes persones. Agraïm molt avui a Manel Calvo que ens hagi explicat aquesta iniciativa. No sé si vol afegir algun detall, alguna dada, o simplement enviar un missatge als qui ens escolten. Molts poden ser joves directament o poden ser famílies amb joves, fills i nets o nebots en situació de dificultat per trobar feina.
Bé, nosaltres és el missatge que continuament traiem als joves, no? Que els intentem motivar i dir que, bueno, que és una qüestió d'actitud i que totes les accions que puguin anar fent a la llarga tot suma i nosaltres creiem que fermament que això acaba donant els seus fruits.
Doncs
així que animem a això, que es motivin i que tinguin inquietuds i que, sobretot, que tinguin ganes de tirar endavant.
Doncs
perquè nosaltres és el que sempre diem, no? Si per poder acompanyar una persona, aquesta persona s'ha de deixar acompanyar. Per tant, si hi ha aquesta... Si es dona aquesta situació, doncs és molt més fàcil perquè el jove pugui fer un procés que acabi amb un èxit, no?, en aquest cas.
Això és el que desitgem també, fem nostra aquesta voluntat de Càritas d'ajudar molts joves, molts nois i noies a trobar feina. moltes vegades també són nois i noies amb formació, amb preparació, però sense recursos i sense oportunitats. Aquest és el gran drama del nostre temps, al món en general, i particularment ara en temps de pandèmia. Moltes gràcies, Manel Calvo, educador del projecte de joves Llencai de Càritas Diocesana de Barcelona. Enhorabona per aquesta feina que fan. I bé, en tot cas, els interessats a demanar informació, caritas.barcelona, la web, es pot trobar algun contacte o trucar a qualsevol dels telèfons dels serveis de Càritas Barcelona. Que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies. Adéu.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
I reprenem el bloc informatiu. Ho fem explicant-vos que Càritas acompanya nens i joves que viuen en situacions de vulnerabilitat, vetllant per cobrir les necessitats que tenen perquè puguin realitzar la seva escolarització amb èxit i tinguin esperança en un futur millor. Els projectes d'acompanyament educatiu han viscut un any especialment complicat per als alumnes amb menys recursos. És per això que s'ha celebrat des d'aquest grup d'infants aquestes últimes setmanes l'arribada de l'estiu. Els projectes de Càritas Diocesana de Terrassa concretament reben una col·laboració de 20.000 euros de la Fundació Inocente Inocente, que ha seleccionat 91 projectes d'entitats que lluiten contra l'exclusió social de la infància, seleccionades en la convocatòria de projectes per al 2021 i finançades gràcies a les donacions de la Gala Inocente Inocente, que ha celebrat enguany el seu 25è aniversari. L'acte de lliurament dels ajuts va ser presentat per Juan Maiturriaga, va comptar amb la presència de la directora de la Fundació Inocente Inocente, Cristina Fernández, la directora de programes d'entreteniment de Televisió Espanyola, Toñi Prieto, la directora general de la Fundació Telefònica, Carmen Morenés, i algunes de les entitats a les quals es destinaran els ajuts. Teresa Rodríguez Herbàs, directora general de la Fundació Vàlia per a la Infància, va pronunciar unes paraules d'agraïment en nom de totes. La Gala Inocente Inocente 2020 es va volcar de ple en l'ajuda a tots els nens i nenes i a les seves famílies que estan a la vora de la pobresa i l'exclusió social i la situació de la qual s'ha vist agreujada per la pandèmia que estem vivint. Gràcies als donatius de milers d'espectadors realitzats durant la gala i als socis de la Fundació s'ha pogut fer realitat aquesta ajuda a projectes dedicats a la infància. Va tenir lloc el 14 de juny passat a les dependències del Consell General d'Aran la signatura del conveni de col·laboració amb Càritas. Aquest conveni té una durada de 4 anys que van des del 2020 fins al 23. Està dotat amb 12.000 euros anuals que aniran destinats al programa d'ajuts socials que Càritas Vall d'Aran desenvolupa a la zona, a la comarca. Aquest conveni ajudarà a enfortir la capacitat d'acció que Càritas d'Urgell porta fent des de fa ja molt de temps en favor de les persones més desfavorides que viuen a la vall. El suport de Càritas a aquestes persones no és només de caràcter econòmic, sinó també d'escolta i acompanyament a través d'un pla de treball que millori la situació econòmica i social de la família. Nou joves participen des del setembre passat en el projecte de reforç educatiu de secundària que té com a objectiu combatre l'abandonament escolar. Dels nou joves, tres finalitzen la secundària obligatòria, l'ESO, amb èxit aquest curs. La resta seguiran participant en el projecte al proper curs escolar. Aquest projecte de reforç educatiu es du a terme 3 hores setmanals durant 2 dies de la setmana del calendari escolar. Durant el curs 2020-2021, tots aquests joves han fet un gran esforç i s'han adaptat a la complexa situació que ha portat a les aules el Covid-19. És per aquest motiu que des de Càritas s'ha volgut premiar els alumnes amb una excursió a Port Aventura. A la sortida van assistir els nou joves i Càritas va poder tornar a observar la importància en el lleure per a les dinàmiques de grups i el desenvolupament en totes les edats. I completem ja aquest segon bloc de notícies comentant-vos que, amb el final del curs escolar, Càritas Tremp ha finalitzat els seus projectes de reforç i acompanyament grupal per al curs 2020-2021. Aquest any, durant dos mesos d'estiu, a la ciutat de Tremp s'obren uns nous projectes, concretament el que es titula Estiu a Càritas, que intenta oferir als joves un espai on puguin continuar realitzant reforç escolar i també participar en diferents activitats que ofereix el centre, com ara treballs manuals, excursions, estades a piscina o visites culturals. També s'obren les inscripcions al projecte d'acompanyament grupal, on s'amplien horaris i places a causa de les altes sol·licituds que té el projecte, el qual consisteix a acompanyar les persones i realitzar activitats de comunicació. Es tracta, doncs, d'un espai on es pugui parlar i es pugui ser escoltat. També es realitzen activitats culturals on es practiquen el català i el castellà i acompanyen les persones i treballen per la seva integració.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. La veu dels testimonis.
El bisbe de Vic, Romà Casanova, nomenava ara fa uns dies Núria Callís nova directora de Càritas Diocesana en substitució del manresà Rufí Cerdán, que dona per finalitzada la seva etapa de 4 anys al capdavant de la Càritas Diocesana. Núria Callís és mestra de professió, llicenciada en psicopedagogia amb especialització en atenció a la diversitat i organització de centres. La seva trajectòria professional ha estat vinculada a l'educació primària i la secundària, formant part de la direcció i la coordinació dels equips de centre en els dos cicles educatius. Porta ja uns quants anys treballant a Càritas i col·laborant-hi, i avui la tenim amb nosaltres. Senyora Núria Callís, nova directora de Càritas Diocesana de Vic, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Quina motivació personal l'ha portat a Càritas?
La primera motivació va ser donar un cop de mà a qui ho necessita. Així vaig començar. Quan ets dins de l'entitat, aquesta motivació es retroalimenta diàriament a l'estar en contacte amb les persones que se'ns adrecen. T'adones de manera gairebé alarmant de la quantitat de famílies que estan caminant prop del precipici que suposa l'exclusió social. T'arremangues i junts intentes fer un treball personalitzat, ajudant a descobrir individualment la potencialitat de cadascú i poder donar un cop de mà tant a l'acompanyament emocional com a no material. Si creus en el bé comú, la motivació ve sola.
Des de quan està vostè a l'entitat?
Doncs fa 5 o 6 anys.
I quin recorregut ha fet, senyora Núria Callís?
La meva primera entrada, el que jo vaig demanar fer, va ser si els calia ajudar en la preparació i repartiment d'aliments. Des de l'entitat em van manifestar que els calia una persona que portés la secretaria. Era una mica diferent, però clar, tampoc es tractava d'escollir la feina. Al mateix temps, també participava en l'acollida de les famílies. Un any després, la directora acabava el seu nomenament i em van proposar com a directora de la Càritas Interparroquial de Manlleu, que he compaginat amb l'acollida. Durant aquest temps, he participat en les comissions de Càritas Diocesana de Vic, he estat en el Consell Diocesà, el que m'ha permès anar descobrint diferents aspectes de l'entitat.
Vostè esperava que la proposessin per participar en la terna de cara a la tria del substitut de Rufí Cerdán?
De cap manera. No havia contemplat mai aquesta possibilitat. Va estar una proposta que comporta molta reflexió abans d'acceptar-la. Bé, vaig valorar-ho i vaig valorar el que podia portar i vaig respondre que endavant.
Què suposa per a vostè entomar la tasca de directora de la Càritas Diocesana?
Suposa moltíssimes coses. Continuar amb la responsabilitat d'una direcció eixamplant la mirada. Fins ara, focalitzava en com millorar el dia a dia de la nostra Càritas. Ara, em cal tenir una visió global de l'entitat i continuar sent capaç de representar, dirigir i orientar les accions que cal portar a terme en una Càritas diocesana.
Avui ens acompanya la nova directora de Càritas Diocesana de Vic, Núria Callís. Com l'ha acollit la resta de l'equip directiu i tècnic d'aquesta Càritas?
L'acolliment ha estat immillorable. jo sabia que m'incorporava a l'engranatge d'un equip consolidat. I ells saben que, junt amb les tasques específiques de direcció, sóc un membre de l'equip que treballaré aportant les orientacions que calguin i ajudin per millorar totes les tasques.
La diòcesi de Vic, senyora Núria Callís, inclou un territori molt gran que va des del Ripollès fins a la comarca de l'Anoia i també la de la Segarra. Quines problemàtiques són prioritàries per a Càritas?
Sí, és un territori gran, però cal pensar que ens uneix una finalitat comuna: tenir les persones en compte en tots els aspectes de la vida. Des d'aquesta prioritat és com treballem des de l'Anoia Segarra, el Bages, Guilleries Congost, el Lluçanès, el Moianès, Ripollès, passant pel Ter Collsacabra, el Bages, Manresa, Vic. Estic resseguint el mapa de memòria. Espero no haver-me deixat ningú.
D'altra banda, Càritas Diocesana de Vic està implementada i organitzada en 45 poblacions i compta amb 900 persones voluntàries. Què creu, senyora Núria Callís, que cal impulsar o implementar per aconseguir que les Càritas millorin la tasca de servei a les persones més necessitades?
El motor de Càritas el fan funcionar diàriament les 900 persones voluntàries, doncs sense elles no existiríem. Millorar les Càritas és escoltar des de la direcció diocesana cadascuna d'elles. Les necessitats, angoixes, preocupacions, donar-los suports en els projectes, proporcionar-los les eines per poder continuar pensant en les persones. Cada la vegada que sàpiguen que tothom forma part de l'equip, que ens poden trobar per ajudar-los a caminar.
I hem de parlar del Covid-19, que ha impactat de manera important en l'acció de Càritas, oi? També a Vic.
Sí, ha estat un any difícil. Podem anomenar unes quantes coses. Hem tingut un augment de la precarietat i la fragilitat laboral. Més problemes de salut física, psicològica, emocional. Menys accés a les ajudes públiques i més barreres per accedir-hi. Per la banda educativa, els processos socioeducatius d'alguns infants i adolescents han tingut moltes dificultats. En educació, sempre hem tingut en compte i ens hem repetit que el més important és oferir la igualtat d'oportunitats a tots els nois i noies. Amb la Covid, això s'ha estroncat. Càritas ha fet esforços per pal·liar dins les possibilitats la bretxa digital. Els equips han estat fent molts esforços per reorganitzar-se i per poder donar resposta al màxim de persones.
I d'altra banda, senyora Núria Callís, quins altres reptes té Càritas en aquest moment?
Mira, t'ho diré d'una manera molt sintètica i com a directora de Càritas Diocesana acabada d'arribar. Un pla a llarg termini que permeti millorar l'atenció a les persones. Revisió dels equips de treball per ser més eficients. Hem de fer un salt qualitatiu dels serveis diocesans per equilibrar la desigualtat territorial. Sense perdre de vista en tot moment que tot ha de repercutir en les persones com a centre del nostre treball.
I com interpel·la la directora de Càritas Diocesana de Vic i l'entitat en general a la resta de la comunitat cristiana sobre la realitat de la pobresa?
En general, és una assignatura pendent de Càritas. La resta de la comunitat no percep en tota la seva dimensió i cruesa la realitat de Càritas. No acaba de desaparèixer aquest ells i nosaltres. Evidentment no es pot generalitzar, donat que els donatius han augmentat i això vol dir que la sensibilitat hi és. Amb tot, és una feina pendent per part nostra trobar el desllorigador que ens interpel·li per actuar realment com a comunitat.
I veu vostè les administracions i els polítics preocupats per la realitat social?
Preocupats? Doncs no massa. Bé, aclarim-ho. Les administracions més properes fan el que poden amb major o menor intensitat i encert, i els ho agraïm. Però poques vegades s'adonen el que porta el treball de Càritas contribuint de manera notable a la pau social. És el que ens toca i continuarem fent-ho.
I finalment, senyora Núria Callís, nova directora de Càritas Diocesana de Vic, vostè creu que el missatge de l'entitat catòlica pot engrescar els joves i què es podria fer per arribar-hi?
Jo penso que sí. Els joves els entusiasmen, els reptes. El treball de Càritas és un gran repte. Però, és clar, la realitat és que només un 12% del voluntariat són joves de 18 a 29 anys. Què passa? Quines actituds hem de canviar com a entitat d'església que som? potser manca de coherència entre el que diem que fem i el que fem realment. Fa uns dies feien una entrevista al claretià Pere Codina que deia: els pilars estructurals que hi ha de transmissió de la cultura, que són la família, l'escola i, en aquest cas concret, la comunitat creient, ara estan fent fallida. I per què estan en fallida? Perquè volen transmetre un sistema de valors i una visió del món que ja no és adequada a les generacions noves. Ens caldrà reflexionar-hi com a comunitat.
Avui el nostre testimoni ha estat Núria Callís, nova directora de Càritas Diocesana de Vic, en substitució de Rufí Cerdán. Senyora Núria Callís, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Una abraçada i fins a una propera ocasió. Que vagi bé.
Moltes gràcies i fins a la propera.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ens deia la nova directora de Càritas Diocesana de Vic que necessita les pregàries de tothom per dur a terme amb encert el màxim possible la seva nova missió, la seva tasca. És per això que ens volem unir al grup de worship.cat, format per joves de diverses diòcesis amb seu a Catalunya, a través de la cançó Beneiré el Senyor, una manera de posar-nos en les seves mans a l'hora d'iniciar qualsevol projecte que comença, qualsevol projecte nou.
Beneiré el Senyor amb tot el cor, lluaré el seu sant nom, cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant nom. S'aixeca el sol i és un dia nou, és temps d'una nova cançó. El que hagi de passar, el que jo no puc preveure, no m'impedeixi lluar el seu sant nom.
Saltaré
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Dijous a les 11 del matí a la sala Pare Coll de les Germanes Dominiques de l'Anunciata Pare Coll, situada al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, al segon pis, tindrà lloc la roda de premsa presencial de Càritas Catalunya, en la qual es presentaran les dades d'aquest 2020 corresponents a les 10 diocesanes catalanes, amb especial esment en l'impacte del Covid-19 dins de les famílies ateses. A l'acte intervindran l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, president de la Tarraconense, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, Míriam Feu, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya i del Grup de Treball d'Anàlisi Social, i Anna Roig, representant de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya i moderadora de l'acte. D'altra banda, en el marc del Pla d'Enfortiment del Tercer Sector i des de la Comissió d'Internacionalització, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya organitza un cicle de dues conferències en línia sobre programes de finançament europeu per al tercer sector social, en col·laboració amb el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert, el Departament de Drets Socials i el Ministeri d'Universitats. La primera conferència és el proper dijous, dia 8 de juliol, a 2:15 del matí, i se centrarà en el programa Citizens Equality Rights and Values. El que és la segona conferència serà aquest proper divendres, dia 9, a 2:15 del matí, i se centrarà en els programes Erasmus Plus i Cos Europeu de Solidaritat. I també una altra previsió. Dilluns vinent, dia 12, de 4 a 6 de la tarda, l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona acull en format online una nova sessió que ha organitzat del curs bàsic en migració i refugi, amb el títol Com aprenem i acollim la diversitat. En aquesta ocasió, Marta Pluja, tècnica de sensibilització de Càritas Diocesana de Barcelona, dinamitzarà la taula de testimonis titulada Estrangers en terra estrangera, acollir i deixar-nos acollir. I ara, amb aquesta agenda, arribem al final del programa. Tot recordant-vos també que el dedicarem, el de la setmana vinent, lògicament, a la memòria de Càritas Catalunya, tot el seu impacte, l'augment de persones ateses, el seu origen, la seva situació laboral i moltes altres realitats. I acabem el programa avui recordant una persona que ens acaba de deixar. És el sacerdot Joan Antoni Mateo. Va morir ahir diumenge a Lleida, on estava ingressat des de feia uns 9 dies a causa d'un vessament cerebral. No ha pogut superar l'accident vascular derivat d'aquesta situació. La missa de comiat serà demà a l'església que ell tenia com a rector, Mare de Déu de Vall de Flors, que és basílica, a la localitat de Tremp, d'on era ja rector des de feia molts anys. Joan Antoni Mateo tenia 59 anys i d'alguna manera passa a la història per ser un gran home de moral i de teologia. Ha estat rector des del 2005 a l'església de Vall de Flors de Tremp i també, com a doctor en teologia, ha estat professor a l'Institut de Sant Tomàs de la Fundació Balmesiana de Barcelona i rector a les parròquies de Talarn, Aroles, Mur i Puigverd. Joan Antoni Mateo era també canonge del capítol catedral d'Urgell i president del patronat de la Fundació Fiella de la mateixa localitat de Tremp, una entitat que gestionava la residència de persones grans de la localitat. Hem de destacar, a més, que col·laborava regularment, cada setmana, des de feia anys, en el setmanari Catalunya Cristiana, amb un conegut consultori sobre qüestions morals. Moltes vegades resolia, a la llum de l'Evangeli i de la doctrina social de l'Església, molts dilemes que se'ns presenten a la vida. Amb només 59 anys ens deixa, ens sap molt greu, i desitgem que Déu l'aculli al cel. Que el cel sigui Joan Antoni Mateo. Fins a sempre, mossèn. Moltes gràcies a vosaltres, també, amics oients, per la vostra companyia. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins aquí la veu de Càritas. Tornem dilluns vinent a les 8 del vespre, si Déu vol, aquí a Ràdio Estel. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau.
Parlés mil llengües, però no estimés. Si fos capaç de veure el que vindrà. Si fos capaç de moure les muntanyes amb la fe, no serviria de res. Si jo donés als pobres tot allò que tinc, o fos capaç de vendre'm per esclau. Si pretengués donar-ho tot però no estimés, no serviria de res. Valdria tant com un timbal trencat, un esquellot esquerdat. Pacient, l'amor és bondadós. L'amor troba el seu goig en la veritat. L'amor ho escolta.